com és tan important com l'educació, i entenc, perquè he assistit un poc tot este procés, no? Que no només és un tema duríssim econòmicament per a d'ells, no? Perquè alguns que els criticaven moltes vegades i tal, perquè sempre, com sempre, tots més diners, bueno, la quantitat econòmica que estan perdent, la vaga els està costant diners, no? I estan demostrant que evidentment, i era claríssim, el tema de la vaga no és només el tema del sou, que també és importantíssim, perquè duen moltíssims anys congelat i se sou i tal, i, sinó que n'hi ha molts elements que ja se saben i que han estat tratant vostès, no? Que són dramàtics en l'educació en aquests moments, i que el nou govern de la Generalitat pues, ja estava l'educació en molts problemes. Jo no vaig a dir que abans no hi havia ningú tipus de problema, perquè hi ha noves realitats que n'hi ha que mantenir i n'hi ha que estudiar, no? Pues això, el calor en les aules, les necessitats educatives especials en algunes aules en els més joves. Bueno, vull dir que el tema econòmic evidentment era molt dur aguantar més temps i tal, i després la part emocional, no? I psicològica. Jo crec que evidentment estaven molt agotats. Ve un moment també ara en l'estiu en què no és un tema també algun sinvergüenza, i vaig a dir-ho així, inclús de responsable del Partit Popular, del govern valencià, dir com venen les vacances ara i tal i qual, pues com ara tal i qual, pues així ja no van a fer la vaga i tal, no, sinó que també han d'entendre que les vacances no es venen als professors només, sinó que als seus fills també, i que són sers humans, que tenen fills també, i que en aquests moments estem en un moment en el que també en l'estiu n'hi ha que conciliar la vida familiar, laboral, i que evidentment això és un element que ells també hauran tingut en valor, no? En compte. Per tant, tot el meu recolzament absolutament a les seues decisions, que són millor que ningú, és que poden reivindicar el que saben que està passant en les aules.
Anem a fer una pausa, però vull preguntar-li una cosa. Me dona molta ràbia que tinc la sensació, sobretot en política, que s'ha hooliganitzat la vida, ¿vale? O sea, per exemple, vostè ve així i diu, a mi veig que m'estan buscant les voltes, venen l'altre partit o no, així l'Ajuntament de Vila-real intenta, on s'ha perdut i sensació de que el bé comú té que estar per damunt del bé del partit? O sea, perquè ara és com, jo tinc la sensació que és com un partit de futbol, ¿vale? Tu eres del Madrid, encara que el Madrid faci la barrabassà més gorda, tens que ser del Madrid i t'ha de donar igual, o al revés. I això jo quan era més jove, quan nosaltres érem més joves, no existia, ni havia més... No sé com dir-ho, o no,
Xavi,
o no,
Xavi,
o sí, veure, o estava soterrat, i ara se veu que estan les xarxes socials.
Clar, anem a veure, n'hi ha dues coses. És evident que n'hi ha moltíssima més polarització que n'hi havia abans, però així el debat, que seria molt profund i molt interessant, seria si avance logo la gallina. Vale. Estem sempre igual, no?
Qui o sigui, va començar?
Bueno, anem a veure, si ho assistís a mi, que m'agrada molt la política i la teoria política i tal, i assistit inclús a llegir llibres sobre discursos de polítics, de la transició nostra en Espanya, Felipe González, Suárez, en el seu temps, inclús de la República, no? I tal, i bueno, els debats eren duríssims, la polarització era duríssima en este país inclús, en plena República Espanyola, la Segona República, pues se va a produir una tensió brutal també política entre les línies d'uns i les línies d'altres, que va conduir inclús a un cop d'estat de la dreta, i a Franco pues durmos a una l'exèrcit en un cop d'estat il·legítim i durmos a una dictadura, és a dir, i després en la de transició i tal pues van haver moments també molt complicats. Així, l'element diferenciador és el següent. L'element diferenciador és que estos debats se quedaven allí.
Vale.
I us alçava de matí a la població en general, que no té tanta informació, com tenen els polítics, moltes vegades perquè estan tot el dia en això, no estic dient que siguin més ignorants, no? Sinó que estan tot el dia en això, és a dir, el que dedica temps un, pues evidentment sap algo més, no? O per almenys té més informació d'això que sap, no? Digue'l, perquè un tema de saber. Però és que tu t'alces de matí, jo ahir ho vaig comprovar en una televisió, vaig encendre la televisió aquests dies que m'estic quedant més en casa, perquè m'hi aveia molt i ho he fet, i he assistit a totes les retransmissions en directes de la visita del Papa León a Espanya, i en un diari que m'agrada escriure, que ho vaig explicar la trinitat, he escrit moltíssim sobre cada acte, inclús el que durava 3 hores, quasi he replenat una llibreta plena, no? I escric detalls, gestos que veig, frases que diu, etc. I vaig fer la curiositat, ja que estic en casa tres vespres, esta setmana i tal, de canviar les televisions, no? I al final se repetís lo mateix 1, 2, 3, 30, 40 vegades en els mateixos programes, des de les 9 del matí hasta les 10 de la nit. Lo roïn se intensifica perquè és lo que ven, com vostè sap,
claro,
que està en el món de la publicitat.
Això no
existia. I això és lo que ha canviat. Claro.
Això no existia. Això
és lo que ha canviat.
Però s'han donat compte que trauen fruit.
Claro, i mos encabronen més a tots.
Claro, i viu tot el món enfadat.
Claro. Vivim tots ansiosos, enfadats, perquè problemes que antes no sabien que existien, d'ahir un dicho que n'hi havia que dia, la ignorància és felicitat. Ho haureu escoltat moltes vegades
sí,
i tal.
No, no.
Bueno, pues jo crec que tampoc.
Vaig dir una cosa, jo ho fico en pràctica. jo faig tot el contrari que fa vostè. Jo li puc assegurar que fa molt de temps que no veig moltes coses, però dic, passe, de veure. Fem una pausa.
Autocuidado, que se diu.
Sí, sí, parlem amb l'alcalde de Vila-real de moltes coses. Per exemple, que pareix que, per una volta, els tribunals ens han donat un regal o un premi a tots, perquè va, és de tots, claro. Jo li havia dit a l'alcalde que vinguera, per cert, li vaig a robar un rato el programa de futbol perquè vull parlar-li del camp de futbol, però abans, hi ha una sentència que diu que anem a pagar 5 milions i que no paguem ni un milió. Explica'm això.
No, bueno, això forma part, no és la primera vegada que hem tingut èxit en els tribunals. La veritat que estic orgullós de tot el treball que hem fet estos anys d'intentar, jo he dit moltes vegades, ahir se complien 15 anys des que vaig prendre possessió com a alcalde, i una de les coses que més orgullós me sent, i ahir crec que des de lo que cago ho he fet bé i ho hem fet prou bé, ha sigut lo d'evitar la quiebra d'este poble. No? Este poble el vam heredar en 2011, aquell govern del canvi que vam entrar, en un deute brutal, històric, en quasi un 80%, i a més en un munt de pleits, molts pleits, judicis, que els propietaris d'este poble havien ficat a l'Ajuntament de Vila-real perquè el Partit Popular, estos que donen lliçons ara en este poble, el govern del Partit Popular, dels quals encara n'hi ha algú que està en aquest equip de govern actual, aquest equip del Partit Popular actual en l'oposició, pues es dedicaven, i vaig a dir-ho molt fort per a que ho entenga algú, a furtar-li solars a la gent en este poble sense pagar-los, no? I este és un cas. El que vostè ha conegut avui, que hem tingut molts més casos, ha sigut gent que en tot el seu dret del món, jo vull respectar això i tal, pues se van sentir enganyats, no, es va enganyar el govern anterior en convenis que eren impossibles de complir, els van ocupar de forma il·legal solars per a poder fer coses, per a poder-se apuntar tantos quan vingueren les eleccions, parlem de jardins, parlem de l'apertura de carrers, parlem de l'apertura d'avenides, parlem d'escoles, de solars per a escoles. Aquella última etapa del govern del Partit Popular, del partit del senyor Casabó, evidentment va ser uns anys duríssims per a esta ciutat, en la que se van fer brutalment quantitats d'il·legalitats en este poble, entre les quals inclús, jo vull recordar que l'alcalde anterior a mi està inhabilitat per la justícia per corrupció, per prevaricació, i això molta gent jove que en estos moments votarà per primera vegada i que tal, pues no se recorda o no ho sap, però qualsevol que entre que busque en internet i veurà com se'l va condenar a l'alcalde anterior i al tenente alcalde anterior, és a dir, als jefes de Casabó i en aquell moment, perquè ell també era assessor de tot això, és a dir, així no n'hi ha res nou. I aleshores aquest tema està ahí, no? I este cas que s'ha conegut ara és un cas més dels més de 100 o més de 100 que hem estat treballant, perquè duem 43 milions d'euros pagats en estos 15 anys en sentències urbanístiques per les il·legalitats del Partit Popular. I este cas és un cas que ens donava molta por, no? Perquè estem parlant del Jardí Botànic al Duc. Tot el món coneix on està l'escola del Botànic al Duc, i en 2010, un any antes d'arribar-hi d'alcalde, l'alcalde anterior va agarrar aquest jardí, el va ocupar, sense l'acuerdo del propietari, en contra del propietari, se va ficar allí a urbanitzar-lo, era un solar, com qualsevol dels que veuen en esta ciutat, que no té res, i se va ficar a fer un jardí. Un jardí que estava delimitat ja com a jardí o aprovat des de l'any 93, feia moltíssims anys. Però ell tenia pressa perquè volia arribar al 2011 en les eleccions inaugurant pues, jardins, el rei Jaume I, avenides, l'apertura de l'Avenguda França, totes aquestes coses. Però ho feia de forma il·legal, i ho estan dient els juzgats. És que ho estic dient mil vegades i algú dirà que imprudent és este senyor, que igual li fiquen una querella, però quan tinc sentències dels jutges que diuen que eren uns il·legals a l'hora de fer les coses, pues entonces, aquestes il·legalitats, els propietaris, han anat duent-nos als juzgats tots aquests anys, el Partit Popular de Vila-real vol que no se parle d'aquestes coses, i han anat aconseguint els seus objectius. Ahir quin debat n'hi havia? Que els propietaris no tenien dret a cobrar? No, en absolut. Els propietaris se'ls va furtar un solar, i això és la veritat que vull dir des d'ací, per part del Partit Popular d'este poble, ¿vale? Del govern del Partit Popular d'este poble. Ara, el debat ha sigut durant tots aquests anys quina quantitat econòmica n'hi havia que abonar a este propietari per el mal que se li havia fet. I la primera sentència que mos va vindre, mos va dir la de Castelló, que 5 milions quasi, entre interessos i tal, la vam recurrir, defenem-nos al TSJ, al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que va dir 800 i pico mil meses interessos, que podia estar en un milió i pico d'euros. I el propietari, pues en tot el seu dret del món, els propietaris van anar al Suprem. que és ja l'última instància que n'hi ha en cassació. I hem estat un any i mig sofrint molt, perquè diem, farà cas el Suprem, que són diversos magistrats que entenem que més saben l'alta instància de l'Estat a lo que va dir el jutge de Castelló, o farà cas a lo que va dir el jutge de València? Si mos cauen en estos moments, el jutge no és jutge, perquè el TSJ és un tribunal també en varios. Dic, si mos fa cas a lo que va dir el de Castelló, pues entre interessos i tal, de tots estos anys, perquè Iset Solar se li va furtar al propietari en 2010. ¿Vale? Claro, eren 20 anys, és una barbaritat, i nosaltres diem, ara com que es tenim més o menys anejats, que hem anat pagant moltíssimes coses paregudes a esta, que hem anat fent front a tota esta desfeta que va fer el Partit Popular de Vila-real, que mos ha impedit que puguem tindre un poble encara més modernitzat, seres millors, carrers millors, parques millors, escoles millors, més activitats esportives, més... És a dir, tot això ho hem tingut que pagar ahir. Jo dic, aquí farà cas, i hem estat de veritat, ho hem passat molt mal, perquè jo dia, si mos cauen ara, inclús un any de les eleccions, que jo no controlo els jutges quan dictaran les sentències, això ho fan ells quan creuen convenient, 5 milions i pico d'euros, i mos toca llevar ara diners d'altres puestos per poder pagar això i tot això, bueno, serà una locura, no? I bueno, mos va vindre una excel·lent notícia, ara fa un parell de setmanes, vale, en la que el Tribunal Suprem va donar la raó als jutges de València.
De València.
Val? Bueno, i ara pues, podrà recurrir alguna cosa i tal, que algun recurs extraordinari n'hi ha, però la veritat és que és un alivio que tots els funcionaris, la casa i tot el món estem en estos moments en un alivio important. Però d'estes no s'han acabat, ne queden unes quantes encara.
Quantes queden?
Pues ne queden...
¿De este calibre? ¿De 5 quilos?
Pues n'hi ha una que reclamen de 7 milions d'euros.
Joder. De 7 milions d'euros.
De 7 milions d'euros, que no l'ha feta massa públic durant este temps, però que evidentment pues, estic segur que tot eixirà bé, estic lluitant moltíssim per a que tot això isca bé. En un moment determinat se va arribar a valorar per el jurat d'expropiació que de des a res, que si a cas podien ser uns 5,5, lo cual que ja ens va tranquil·litzar molt, i a partir d'ahí, esos 5,5 anem a intentar que no siguin res, perquè evidentment jo crec que Issa damunt, bueno, n'hi ha molt que parlar.
Vale, qui rep esa notificació? L'alcalde? O sea, quan arriba, si n'hi ha una comunicació del tribunal, la obri, reza, pega una volta, respira, se junten tots en un quarto i diuen vamos a ello, com ho fan? Perquè ara obrir-se sobre o la notificació deu de ser una puja d'adrenalina que no veus,
bueno,
no?
Bueno, a veure, això ho fa avui en dia, en este tipus de judicis, n'hi han dos figures en tot juí, que és l'abogat i el procurador. El procurador, Sonia Sánchez, la presidenta de la Caixa Rural, és procuradora. Sí. El procurador, perquè mos entenga la gent, jo, com a abogat i com a lletrat també...
Notícia,
pues,
no?
Sí, el que, diguem, és el correu, no? Entre, ah, entre el juzgat i l'abogat, no? Per anar notificant i en el seu cas en el client també, no? I aleshores la procuradora rep la notícia i la passa a l'abogat de l'Ajuntament immediatament, i l'abogat de l'Ajuntament, avui, esta història, que és molt bona per algunes coses i molt mala per altres, com parlàvem, que és dur un ordenador o un mòbil al bolsillo i la immediatesa de que tot arriba molt ràpid. A més, antes, jo quan estava al despatx d'abogats, jo duc ara 15 anys d'alcalde, però he sigut 13 anys abogat en el meu despatx i tal, no? I esos anys, nosaltres, la procuradora tenia que anar al juzgat i tenien unes caixetes en el seu nom, igual que passava així en el tema del Regaors, sí, no? I arreplegaven allí les notificacions per escrit que li havia dissat l'agent judicial. I després te venien en una carpeta plena de papers al despatx i en seguida buscaves a veure si havia dictat alguna sentència o alguna història. Ara no. Ara va per l'Exnet, que és un sistema informàtic, i entonces, quan ixen aquestes coses i se notifiquen, a la procuradora se li notifica de forma immediata també telemàticament. I aleshores ella ho té molt ràpid, també se presenten els documents telemàticament i tot això. O sigui, a mi me va arribar en seguida perquè l'abogat sap que sóc el primer que vull enterar-me, yeah, vale? I després, evidentment, l'abogat fa una notificació a l'Ajuntament via registre, on també elabora un informe on explica un poquet el que ha passat i la seva previsió per a dur-ho a la Junta de Govern, no?
Un dubte que tinc, clar, vostè diu, jo vaig arribar i vaig heredar, o sigui, que el govern anterior va comprant, establir ell el preu, suposa, diu, mira, jo vull aquest terrenet que té quatre
fanecades, no,
com se fa, perquè, clar, perquè...
No va comprar res, no va pagar a ningú, torna a dir-ho,
o sigui, va expropiar i va dir, això m'ho
quedo, tampoc, és a dir, mira, n'hi ha molts casos d'expropiació, com la Ronda Suroest o algun cas més, en el que va expropiar, diguem, a un euro i després els tribunals mos han condenat a tres.
Vale.
Això n'hi ha. Entre totes, és que això és una locura, el que hem viscut. N'hi ha. I després n'hi ha alguns que, per el morro, És a dir, així quan vaig arribar on està el molí i la vila, que ara el Partit Popular se queixa de que no l'utilitzem i de que no sé què, això era d'una família d'este poble molt coneguda, que la gent la coneix, i si busquem en internet veurem que bueno, l'únic que va fer va ser... se van inventar una figura ahí en este ajuntament, l'alcalde anterior i su equipo de gobierno, que se denominava ocupació directa unilateral. Van a entendre por huevos, ¿no? És a dir, i entonces, vostè no arriba a un acuerdo amb vosaltres perquè el preu que està marcant no mos pareix bé a vosaltres tal i qual, pues li ho ocupem. I a canvi, què li donem? Pues li fem un escrit i li notifiquem que el dia que nosaltres desenvoluparem la carretera d'Onda i tinguem parcel·les, o el dia que nosaltres fem un terreno no sé on i puguem desenvolupar el pla general, li donarem el mateix aprofitament que tenia ahir, o històries dices, no? Dices que eren impossibles de fer, perquè si ho sabien era enganyar a la gent, ¿vale? N'hi han moltíssimes. I els tribunals, els propietaris han anat al juzgat, a mi m'ha tocat defendre, fíjese que cosa més forta, no? A mi m'ha tocat defendre com a alcalde els primers anys el que havia fet l'altre govern en els juzgats. Perquè, claro, si ho havia fet tal, pues jo havia intentat defendre'm. I els juzgats han dit, hasta el Suprem incluït, que això eren ocupacions il·legals, que s'havien ocupat de forma il·legal. O sea, quan el PP ara s'ompli la boca d'ocupes, els ocupes de Vila-real, que se quedaran per la història, ha sigut el Partit Popular de Vila-real. Més ocupes que el Partit Popular de Vila-real no ha hagut ningú en este poble, que mos ha dut quasi a la ruïna, no? I que mos ha impedit, per culpa de tindre que pagar 42 milions d'euros en sentències de maleses que havien fet ells, evidentment fer moltes altres coses en este poble que en estos moments este poble no se podria conèixer, no? Seria irreconeixible.
Vostè ha calculat això? És a dir, si s'hagués arribat a un acord, per exemple, jo tinc un terreno, si jo, a veure, me passa el que passa, si realment s'hagués fet per la via, és a dir, te tinc que pagar este, 1.200.000, vostè ha calculat la diferència de diners que s'han gastat o s'ha tingut que gastar que s'haurien quedat en el poble?
Pues és brutal. Jo crec que se pot perfectament pensar que per esta mala gestió nefasta i les il·legalitats, pues estem pagant tres vegades més el que haguem hagut de pagar en este poble.
I això quan s'acaba? Si és que s'acaba?
Bueno, s'acaba perquè jo crec que estem en els últims moments. Jo vaig dir en un moment determinat, però bueno, seria molt llarg d'explicar, s'han fet moltíssimes coses. Jo he dedicat molt de temps de la meva vida a això. Era la prioritat absoluta. El poble no tenia futur si acabava quebrant. I alguns diuen, un poble no pot quebrar. Claro que pot quebrar. Ahí està Gandia, o ahí està Aranjuez, o ahí n'hi ha ajuntaments en Espanya que estan intervinguts per l'Estat. És a dir, quan un poble quebra, vol dir, jo dic aquesta paraula perquè la gent ho entenga, que ja no manes tu.
Claro, els diners es queden per pagar el teu deute, claro, i tu te dicen el que queda per poder subsistir i viure el mínim que pugui.
Això està en la llei. I la llei diu, si tens més d'un 75% de deuda, entonces me tindràs que demanar permís al ministeri per tot el que vulguis fer. Ho analitzaré i te diré si sí o si no. I si tens més del 110, com estos municipis que jo he dit, tu ja no manes. ¿Vale? Entonces jo ficaré els impostos que crega, puja l'IBI, puja les basures, puja tot, el ministeri, el govern, te obliga a tancar un teatre, a llevar l'autobús gratuït, a que la piscina de l'ermita no valga 3 euros que ne valga 15, a que... això ho han fet en ciutats, això ho puc comprovar la gent. I a mi, una de les coses que més por me donava quan vaig arribar a l'alcaldia en 2011, que ho vaig trobar destruït, tot això, ¿vale? No només destruït aquest ajuntament en totes les il·legalitats que s'havien fet, sinó en una ciutat en un 26% de paro, en empreses molt gordes despedint a la gent, a Zubi, a La Plana, a Zirconio... eren els pitjors moments de la història d'aquest poble. Entonces, 15 anys després, que alguns s'ompliguen la boca i donen lliçons avui, pues és que me dona hasta risa, ¿no? Si no fora per ganes de plorar.
Quin tant percent de deute tenim avui?
Un 33%.
I hem baixat d'un 80?
D'un 80.
O sigui, hem baixat d'un 50%.
D'un 80, sí.
Claro, i vostè ara, justet, li dona per pensar-se i seguir, joder, ara que estem bé, ara que s'ha passat la guerra ja, i ja, diguem que ha passat tot el... Després de creuar el desert dels 40 dies i 40 noches, ja està ahí en el oasis, ara diu, ara ja... O és que està tan cansat que diu, ni oasis ni res, ja no puc més.
Xavi, perquè esos 15 anys no han sigut gratis. És a dir, bueno, la gent a lo millor lo que té la perspectiva nostra en el carrer és, ara mateixa he arribat un poquet tard perquè estava precisament en la boga de l'Ajuntament tratant aquest tema del tema més gordo que li he dit i algunes qüestions...
Home, que, és que més gordo que teni... de 7 quilos no és un tema gordo, és un tema d'obesitat mòrbida, eh?
Bueno, de 7 quilos reclamen i jo crec que el riesgo el tenim en 5 i pico, que va marcar el jurat, perquè, claro, així demana cada un el que creu convenient.
No, no, normal, claro.
Després, demana bueno, més, i jo tinc... Que... I estic, a veure, estic molt d'acord que cada un defenga els seus interessos. Jo sóc abogat i quan he defensat els meus clients he anat a muerte en els meus clients, que és el que n'hi ha que fer, i ells tenen que fer això, i a mi me toca fer una altra cosa, que és defendre els interessos del meu poble. Per desgràcia, els que m'han precedit no és el que han fet. I la por que tinc jo ara en aquests moments és que alguns tornen per tornar a empastrar. Però és veritat que tinc reflexions personals que la gent també entendrà que jo també tinc que fer. No? Jo he dedicat els 15 anys de la meva vida, jo crec que és millors des del punt de vista professional. He complit 51 anys, 52, ne compliré en agost, i estic des dels 36 d'alcalde així, en un moment en el que a mi el despatx m'anava molt bé, que duia 13 anys ja d'abogat, col·legiat.
Jo no el veig d'abogat i... a vostè, me descol·loca. Que no? Jo pensava, me descol·loca, dic, pues no sé què faria l'alcalde. No.
És que jo he fet en aquest ajuntament d'abogat el 60% del meu temps. És que és el que he fet. Si jo des del 2011 vaig arribar a un moment que... Jo li di a Pasqual Batalla en el seu moment, quan vaig veure l'empastre que n'hi havia, perquè nosaltres intuïem l'empastre que n'hi havia, però quan van fer una auditoria i van veure que mos dia l'arquitecte municipal que podíem arribar a tindre un riesgo en tot això dels empastres de l'urbanisme de 199 milions d'euros. I jo quan vaig veure això davant de mi, jo vaig dir, jo què faig així? Per què? O sigui, si no anem a poder fer res, si no anem a fer un camp de futbol, si no anem a fer un carril bici, vale, si no anem a fer res.
Què és el primer que quan arriba fa i diu, bueno, pues igual puc fer algo? Què és el primer que un dia diu, bueno, tia, no estem tan mal, puc fer això?
No, fer una reflexió i aprofitar molt els meus coneixements com a abogat i dir, jo som molt creient, i ho he dit i no m'amague, no? Ho he fet un article sobre el Papa i tal, i sobre el lema d'alzar la mirada i tal, i és una de les coses que sempre he intentat explicar, no? I sempre he pensat que alguns ara, inclús psicòlegs que m'estaran escoltant i tal, jo sé que tindré algun debat en les xarxes, però sóc atrevit en aquestes coses. Per a mi, des de la meva fe i tal, sempre he pensat que lo que viene conviene, ¿vale? I aleshores he pensat que, bueno, si en aquestes circumstàncies tan complicades en el que el Partit Popular en tota la comunitat valenciana, en tota la província, arrasava, Vila-real canviava. Vila-real no és tonta. I Vila-real va veure perfectament que el Partit Popular havia sigut una ruïna per ells. Per què en Almassora va arrasar el PP, en Onda va arrasar el PP, en Castelló va arrasar el PP en 2011 i en tots els puestos, ja sí els tiren. Per què? Perquè la gent no és tonta. I la gent perfectament, per més que alguns li intenten fer tonta, e intenten contar-li pel·lícules i fer-se fotos totes les dies encara que no aporten un euro a este poble i que treballen totes les dies per ficar palos a les rodes, no és tonta. I jo vaig veure, primera, si havia passat tot això en tots els puestos i així el meu poble, a un xaval de 36 anys, abogat, li havia dit te confie la ruïna de Villarreal i el seu futur, jo qui era per a dir... Pues mira, vaig a aguantar 3 anys, 4 anys, me'n vaig a lo mío, que jo estava treballant en una empresa mexicana com a abogat, viatjava, vivia entre Madrid i Villarreal, i vivia molt bé, i m'anava a ficar en molts líos. I jo vaig pensar que era una missió que se m'havia enviat i que tenia que fer-la. I ja està. Ara, pues la meua reflexió ve en esa línia. Tinc algo que fer i en la meua missió encara està en un moment en què he aportat una part important de la meua vida. Estem millor, tenim unes condicions econòmiques millors, cap al futur no tinc dudes que anirà tot millor. Bueno, si no l'empastren altres, evidentment, no? Però jo tinc un paper encara important així o no el tinc? I esa és la reflexió que tinc en aquests moments. Entonces, què vaig fer? Com entenia que era part de la meua missió, vaig dir, mira, tot el que he après 13 anys al despatx d'abogats, sóc un bon abogat, crec jo, sempre m'he considerat en la meua faena i intento ser-ho un bon administrador concursal, vaig entendre que a mi m'han enviat així, en aquest cas jo sempre crec en Déu i aquestes coses, i ha passat això de que m'han votat quan en altres llocs no ha passat, i he tingut que fer un pacte en 4 partits, que era molt difícil, i l'he fet, i així t'endavant, i en diàleg i tot com toca... I entonces vaig a fer una cosa, vaig a convertir-me en l'abogat administrador concursal d'esta ruïna perquè el poble no s'enfone i perquè el barco no s'enfone, i en això estic molt orgullós. Després, evidentment, n'hi ha clars i oscurs, luces i sombres, i n'hi ha moltes coses que evidentment les haguera fet d'una altra manera, evidentment. En els anys passats haguera pres decisions diferents a les que he pres, però bueno, evidentment no és, això se veu quan ja ha passat, no? És lògic.
Bueno, són les dues. Si tindria que anar, però no vull que se'n vagi, perquè comencem lo del futbol i volia preguntar-li. Una de les coses que vostè ha pres una decisió era reconstruir una zona de Vila-real com era el camp de futbol, el pavelló, claro, això, com dia mi abuelo, no lo conoce ni el que lo parió. Perquè, claro, tu això, si ara agafares a un Vilarrelenc de l'any 80, quan això estava més o menys en auge, que era el camp de futbol, era una zona que pareixia la Deportiva, que era l'únic que teníem, a lo que tenim avui seria una flipa. Però ara mateix tornem a estar en això. Com està el tema del camp de futbol? Estem a dir, hi haurà que fer en dos tandes com tenim l'obra del camp de futbol?
Mira, de lo que me parla l'altre dia en el dinar en els jugadors i en la directiva i en el president i tot això, pues, estàvem en la taula i estàvem comentant aquestes dudes que té us i continuar i tal, i bueno, parlàvem, no?, de coses. I el president sol fer una cosa, Fernando, molt habitual, que es traurem, ho té ahí en el mòbil i en seguida ho trau, una tablet, i la demana el pavelló contra el camp. És una de les coses que, evidentment, a ell l'il·lusionen especialment perquè, evidentment, mos il·lusionaven a tots, no? I ell me deia, bueno, tu saps en els 10 anys estos últims, o 15, la transformació. És evident que el camp, jo m'he criat ahí, no? En la meva família, en Montío Pepet, que ajudava a l'utillero, i bueno, Montío tenia la barberia darrere, el carrer Calvari, jo m'he criat ahí dins d'aquest camp, i arreplegava les pilotes quan saltaven als terrats, i mos hem criat en tot això. I aleshores, veure evidentment aquesta transformació que ja la va iniciar Manolo Vilanova en el seu temps, en una bona reforma del camp, que va permetir jugar així a competicions europees i tal, però la transformació real urbanística de la ciutat, perquè totes aquelles se produïen, i era una conversa que teníem en la taula, no? Totes aquelles transformacions d'altres governs i altres alcaldes han sigut dins, però la de fora, la del camp que salta fora, va ser la valentia de llevar ese polideportiu d'ahir, que vaig tindre firmes en contra, mobilització, gent al plenari. Després, evidentment, la gent ara quan me veu me diu, menos mal, que se va fer? Estaves... Estes són aquestes coses, com el carril bici de l'Ermita, no?, que me van produir sofriment en uns anys determinats, però que jo entenia que eren bones per al poble, i que la valentia d'un polític també té que estar ahí, no només estar consultat tot el dia que pensa la gent, no? És a dir, i jo no tenia dubtes de que això tenia que ser així. Per tant, ha hagut una transformació urbanística de l'espai que, evidentment, pues, com la toquem totes les dies i la vivim, no mos donen compte. Però gent que fa 10 anys o 15 que no havia vingut a Vila-real, que passa a vegades, no?, la teoria d'una empresa turca, d'uns senyors que mos vam reunir en ells, en la càtedra d'innovació ceràmica, de Cale, venien, es van dur a sopar allà los maños i tal i qual, i quan van eixir van dir, però és que fa 15 anys que no havíem estat així, això és que és una altra ciutat. O sigui, les estàtues de Jaume Plensa, tota l'amplitud d'aquesta plaça, que ara anirem en el Cèltic Submarí demà, entrarem dins d'aquest camp espectacular, farem aquesta carrera, tot el carrer Almassora, el carrer Benicàssim, tot l'espai que s'ha generat ahir als voltants, bars, restaurants, dins del camp, el ceramista, el basco, tota aquella zona més per a joves de dalt. És a dir, tot això no existia fa 15 anys quan jo no era alcalde, i a mi me sent orgullós. I ara ve una fase més, però és que no és l'última. Nosaltres ens vam assentar quan vaig entrar a l'alcaldia en el president i vam pactar el camp dels nostres somnis. Una vegada havíem desestimat el trasladar-lo fora, perquè va haver un moment, quan jo entré en 2011, que encara estava revolant això. I la idea era, pues, així a l'entorn entre Almassora, Castelló, Vila-real, ahí a la Isida, pues, que així no siguera més fàcil pas de Burriana, pas de Castelló, pas de Vila-real, però això hauria sigut un caos en la Nacional 340, això hauria sigut un tema complicadíssim, no? I jo vaig ser molt àgil ràpidament i vaig dir, tenim el camp al centre del poble, la gent ve caminant un 60%, tal i qual, és un lujo, el camp és un motor econòmic, si està ahí... Imagines que inclús la segon B vam jugar ahir, no? I també va ser una idea d'intentar que siguera un revulsiu, lo que era la Liga Promi, se fe ahir, enguany no s'ha pogut fer ahir perquè estem en les obres. Però això és un revulsiu econòmic. Si això no fora així, no? Molta economia que se genera als seus voltants no existiria. Aleshores, vam dissenyar, que jo no el vaig a fer públic el plano que tinc, perquè molt és prou inviable, no? És molt complicat, és tirar a molta gent de sa casa per a fer un camp com toca, no? I jo no sóc partidari de tirar a massa gent de sa casa. D'ahí a este nou projecte. És a dir, tenim molts problemes de seguretat en el camp. Molts problemes de seguretat que anem treballant contínuament com podem, gràcies a Déu, gràcies a Sant Pasqual i gràcies a la professionalitat de la policia, del club i de tot el món, doncs quan se va tirar el pot de fum, vam anar a declarar diversos al juzgat, aquestes coses, se va produir un poc de problemes i tal, però necessitem avançar cara a les institucions i cara a la FIFA, a la UEFA i a tot el món respecte a recomanacions que se mos fan de forma permanent en l'amplitud dels vomitoris, en l'amplitud d'algunes qüestions de seguretat, no? I això no mos dona espai, ja. en tota la reforma que se va a fer ara, que és molt potent, serà molt potent, realment no guanyem ni un asiento. El que anem a millorar és seguretat. I com ho podíem fer? No mos cal res més al camp. Pues en un edifici del costat. No n'hi ha un altre. I a l'edifici del costat ja se va comprar en intel·ligència i se va modificar el plan en el seu dia i tot el tema i tal per a que poguera albergar aquestes possibilitats. Ara jo sé que és que mos estiguen escoltant i tal i qual, tindré, pues, evidentment, una oposició d'alguna gent que me consta, han presentat unes firmes, preocupats dels veïns dels costats, perquè resulta, pues, que la passarel·la que hem anunciat... Claro, l'edifici volem que el lligui el camp, és municipal, és de tots. Quan el Villarreal acabe de construir això, farà donació al poble, com tot el que més, i formarà part del patrimoni del poble. I aquest edifici i passarel·la anexa seran patrimoni públic, seran de tots els vilarreals i vilarreals que espera sempre. D'ahí a que moltes vegades aquest tipus d'obres no se puguen plantejar per alguna gent com si jo ho intentara fer en ma casa no me deixarien. No, és que no ho estàs fent, ho estàs fent en ta casa, perquè també és teu. És a dir, aleshores, n'hi ha tot un debat en això que jo no vull obrir excessivament perquè estem ara en tots els processos legals que tenim que fer respecte a aquesta qüestió. La Junta de Govern d'ahir vam aprovar l'estudi d'impacte ambiental. Bueno, anàvem a aprovar l'estudi d'impacte ambiental ja per a tirar la modificació puntual de plan que ens permetirà poder avançar en totes aquestes obres que s'espera que en el mes de febrer ja les tinguem acabades i les puguem inaugurar. Serà prou impressionant i important. I el que vaig fer va ser retirar-la de la Junta de Govern ahir, no ho havia fet públic encara, perquè, bueno, pues un... prous veïns en unes firmes havien protestat respecte a la passarel·la, l'impacte que li pot produir ambiental a la zona, a les seues vivendes des dels ventanals, tota una sèrie de qüestions que jo respete i que, evidentment, pues, estem ara resolvent a veure com podem millorar i poder parlar en ells de com se pot millorar això. Però sense, evidentment, renunciar al projecte, perquè el projecte, evidentment, és bo pel poble, és bo per a tots. I quan alguns se plantegen, bueno, per què tenim que estar patint nosaltres les molèsties que el camp de futbol genera i tots els problemes que genera? Bueno, pues viure en societat, conviure en societat que té 55.000 habitants com este poble, pues genera evidentment que cada un tinguem que assumir una part, no? Jo vaig adquirir una casa al costat del riu perquè m'encanta estar en el riu i tal, i després va i el govern, que no ho esperava, liberalitza l'autopista AP7. Ma casa està molt proper de l'autopista AP7, l'escoltava, m'havia acostumbrat, i de tant en tant pues, passava un camió, ara passen 1.000 camions, i els veïns que estan ahí damunt pues, estan també tots protestant, i que li demanem al ministeri que fiqui unes pantalles, que tal, que en això estem treballant, a mi me molesta menys, que estic un poc més junt, però se sent moltíssim. I evidentment, què estava antes, l'autopista o el Maset? L'autopista. Què és més important, l'autopista o el Maset? De ben lloc. L'autopista, no? Perquè és d'interès públic, és per a tots. Les molèsties de les campanes del campanar de la iglesia. Tinc denúncies de forma permanent i tal i qual. Gent que potser se compra un piso, no coneix això com funciona, se clava en el piso i sent les campanes dins de sa casa. No? Com me passava a mi quan vivia sin doctor Font, bueno, en la zona, en el centre, que les campanes les sentia tot el dia. Aleshores denuncien, i és decibelis, i hem dit és decibelis. Què estava antes? La iglesia major o ese piso? La iglesia major. Des de 1800 i pico, no? Des de 1700 i pico. Se va permetir construir pisos ahí? Sí. El que compra un piso, el que se fica, sap que té l'església major que estava 200 anys antes de tal. La via del tren. El meu germà viu en un àtic i veu la via baix. Pues ara que està el port de Castelló admitint més trens de mercaderies, pues passen molts més trens de mercaderies per davant. És més important el... És a dir, entraríem... El mercat ambulant totes les setmanes li amarga la vida, entre comilles, a moltíssima gent d'ací del centre que té que llevar els cotxes per la nit, perquè dimecres i dissabte montem un mercat, i a les 6 del matí, 6 i mitja, que jo me'l sé molt pront, estan en els martells muntant les parades, i tenim queixes, però és bo pel poble? És interès públic? Pues escolte, la vila del bou, és a dir, si entrarem en societat, el que a cada un mos toca, però per què no mos fiquem també a ficar el foc en lo positiu que obtenem de tot això? Perquè si no fora per totes aquestes coses d'interès públic, pues estaríem en un poble de muntanya amb 100 habitants que no tindríem ningú tipus de molèstia, ninguna. ¿Vale? Ara, si tingueren fills o néixer, tindrien que anar d'aquest poble perquè no podrien viure, no? És a dir, entenguem que tot té un cost en la vida, que està clar que tenim que escoltar, que intentar mirar la millor manera possible i tal, però bueno, jo li di a algú la passarel·la, pues evidentment és impactant, és un tema modern, és un tema tal, se'n va a València, se'n va a la maternitat de València, ho hauran vist mil vegades, i l'avenida la passa una passarel·la per damunt i passes d'un costat a l'altre. És a dir, n'hi ha exemples de passarel·les d'estes en moltes ciutats, hem viatjat a Milà, en el Villarreal, quan vam jugar i tal, i allà aquella escena comercial té dos passarel·les que passen per dalt. L'altre dia hi ha la visita del Papa en Barcelona, quan estava en el Palau Apostòlic, i on passejava Gaudí i tal i qual que vivia en aquell barri, pues està la passarel·la que passa per dalt del carrer aquell que n'hi ha allí. Això és gòtica, és un espectacle, no? Està protegida. Bueno, la passarel·la ara, des del moment en què se fica la passarel·la, va llevar el valor a tots els béns que n'hi ha ahí, valdrà molt menys els béns que n'hi ha i tot això que mos estan alegant. Pues tot això se discutirà, no? Jo entenc de veritat que molesten les coses, però al final nosaltres tenim que prendre les decisions des del punt de vista públic. I repetisc, la passarel·la, el nou edifici de recepció de visitants, de vestuaris per a l'equip, per a poder alliberar tot el VIP de la zona de baix, per a dotar de seguretat vomitoris més amples, tot això és el que se va fer, evidentment és del poble, és l'estadi del Madrigal, l'estadi de la ceràmica ara, des del punt de vista publicitari, evidentment, per a promocionar-lo i per a tindre recursos, per a tindre bons jugadors, que tots els volem tal i qual, perquè si no, no sé com anem a competir en el Madrid o en el Barça o en el Inter, no? I tindre algo, pues, lo que a mi m'agradaria que fèrem reflexions a vegades i apreciarem, això ho diu molt el president i té raó. És que així s'ha acostumbrat molt la gent en este poble a entendre que això és normal i que tindre aquest equip en primera divisió és normal i que tindre els jugadors que tenim és normal i que vindre a veure partits de futbol de primera divisió i de Champions i internacionals en el preu que se ve així per un asiento és normal i això no és normal. Entonces, quan a vegades n'hi ha algunes qüestions de debat i tal i qual, pues, que se pense també un poquet en la bendició i el privilegi que tenim de tindre això. I ho hem de cuidar i ho hem d'impulsar. Jo, mentre he sigut alcalde i mentre siga alcalde, entendré sempre i intentaré buscar el interès comú de tots, no? Que de vegades molestes a gent i tal, pues claro, ja li dic, podria estar així un matí dient-li totes les queixes que m'arriben en coses, el que van viure en les tasques, el que van viure, jo he estat imputat diversos anys en el tema de les tasques, és a dir, bueno, pues evidentment tenien raó els veïns una part, claro que tenien raó els veïns una part, i s'han ficat medides, i crec que ara la cosa va millor, i tal i qual, i ara poden entrar a les seues cases, i s'ha marcat tal, i encara tenim coses que millorar. En la passarel·la passarà el mateix, un poc de paciència.
Vostè creu que arribaran a un equilibri, a una entente, i se podrà tirar avant, i se farà pronte, i no hi haurà problemes?
Bueno, farem el que puguem, jo ja li dic, jo anava dur a ir pues l'estudi ambiental, perquè havien passat 30 dies d'al·legacions i no havíem tingut ningú problema de ningú, però com havia entrat un escrit en aquestes firmes preocupat per la passarel·la, demanant medides pues extraordinàries i ficant en que s'estudie la pèrdua de valor que van a tindre les cases d'un edifici. Estem parlant d'un edifici de 4 altures, 2 viviendes cada altura, no? Bé, en tot el dret del món i els veïns. Però jo no puc plantejar-me només els interessos d'algú concret. Intente, en aquest sentit, plantejar-nos el de tot el poble, no? I està clar que n'hi ha gent que li agrada el futbol, n'hi ha gent que no li agrada el futbol. Jo conec i tinc amics que estan allí i estan farts del futbol, no s'agrada el futbol i ara me tallen el carrer i ara arriba el partit i 2 hores antes me tallen, no puc entrar a la meva cotxera i tal i qual, pues al mercat ambulant també, a la teta també, a la teta també. Jo quan vaig entrar a viure al meu piso saltava per dalt dels caixons de la que venia les sabates en la meva porta, el mercat estava així, al centre. Després el PP el va agarrar i el va tirar allà a Carrefour, els més joves tampoc ho sabran, i va arruïnar al centre. És que és un altre debat que se pot ficar damunt de la taula. I una de les coses dels meus compromisos electorals en 2011 per a les eleccions va ser tornarem el mercat al centre. I jo vaig ser l'alcalde d'aquell equip de govern que va dur el mercat al centre. El mercat al centre ha ajudat als comerços del voltant i a les cafeteries i als bars i tal i qual i aquests dies, no tinc ninguna duda. Allí no beneficiava a ningú. Que genera molèsties, hombre, claro, i nosaltres tenim que ficar policia més extraordinària i tenim que estar quadrant-ho tot i mos inhabilita l'espai moltes vegades per fer altres coses, però de veritat, o sea, viure en societat, viure en comunitat és compartir, no? I compartir significa que pues això, els perjudicis o les molèsties pues també les tenim que compartir i cada un té les seues.
Gràcies, senyor Benlloc, per vindre.
Gràcies a vostès.